Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. S'incrementa el nombre de vehicles electrificats a les Balears. De fet, ja suposen el 15% del parc mòbil i s'incrementen també els punts de recàrrega, però amb condicions que cal explicar. En aquests moments hi ha 1.150 estacions operatives arreu de l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes. Per què? Perquè, tot i que inicialment eren gratuïts, cada punt de recàrrega costa als ajuntaments prop de 1.000 euros al mes i són els consistoris els que tenen les competències per decidir si ho repercuteixen o no en els usuaris. De fet, sense anar més enfora, Felanitx ha començat a cobrar aquest cap de setmana per cada una de les 20 estacions de recàrrega elèctrica que tenen. Val a dir que pròximament hi haurà a les Illes 260 punts més que a hores d'ara, tot i estar instal·lades, encara no estan operatius. Titulars. Desaparegut a Eivissa, un home de 82 anys que pateix Alzheimer. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Va ser vist per darrera vegada divendres a la finca Can Taronges de Sant Joan. Nom? Antoni Escandell, és de complexió prima, té els cabells blancs i duia texans i una camiseta blanca.
Els bombers de Mallorca treballen en l'extinció d'un incendi a la planta de residus de Maquinsolar de Porreres.
El foc està controlat i roman actiu des de les 2 de la matinada.
Pel que fa als incendis de la península Càceres, l'incendi de Casas de Millán continua avançant cap a l'estabilització després d'una nit complicada pel vent.
L'incendi de Burgondo, Àvila, es manté a nivell 2 d'emergència després que aquesta matinada s'hagin registrat 3 rebrots que, segons les primeres investigacions, podrien ser intencionats.
En cultura, l'Atlàntida Filmfest s'acomiada en unes hores amb la presència de la reina a la gala de clausura.
I amb la presència també de noms tan rellevants al cinema com són Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo, els protagonistes de El ser querido, i amb els que hem pogut parlar i escoltarem al final d'aquest informatiu.
En els esports, Toni Tenerife, bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca apura la seva preparació de cara al pla fort de la pretemporada en la disputa d'un Ciutat de Palma de Lurça per la presència del doble campió d'Europa, el PSG. Tot un partidàs que jugarà dimecres que ve. Per altra banda, un dels jugadors que ha sonat amb força per reforçar el mig camp vermell, Miquel Vesga, de l'Atlètic Club de Bilbao, finalment fitxa per l'Almeria, rival directe del Mallorca en la lluita per l'accés.
Pel que fa al temps, el nord i nord-est de Mallorca es troben a vista taronja per altes temperatures. L'avís és groc a l'interior i a tota Menorca. El risc d'incendi forestal és extrem a gairebé totes les Balears i està prohibit fer qualsevol tipus de foc, tot i que estigués autoritzat prèviament. La previsió, Margalida Ribas, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui esperam que sigui la jornada més calorosa de la setmana a les Illes. La temperatura mínima ha pujat i aquesta matinada hem registrat valors superiors als 21 i 22 graus arreu de l'arxipèlag, amb un augment de les nits tòrrides que ens han deixat registres pròxims als 27 graus tant al Port de Soia com també a Cap de Pere. Pel que fa a la màxima, avui es recuperarà al nord de les Illes, on es preveu que es concentrin els valors més elevats a causa del vent que bufa fluix, però ho fa de component sud, esperant puntes d'entre 38 i 40 graus en el cas de Mallorca, entre 36 i 38 graus a Menorca i al voltant dels 35 en el cas de les Pitiuses. Per aquest motiu es recupera la vista taronja per calor al nord de Mallorca. La situació marítima continuarà tranquil·la, tot i que no es descarta que pugui aparèixer qualque redol de maror entre les costes de Mallorca i de Menorca a darrera hora de la jornada, amb un cel que es mantindrà estirat amb la presència de la pols en suspensió. Demà continuarem amb una situació molt semblant a la d'avui, encara que s'espera una lleugera baixada del termòmetre al nord i al ponent de Mallorca i de Menorca. Les màximes quedaran una mica més frenades que les d'avui, entre els 34 i els 38 graus a l'interior de Mallorca i per davall dels 35 tant a Menorca com també a les Pitiuses, amb un vent que continuarà bufant fluix i ho farà del sud i sud-oest. En definitiva, acabam la setmana i començam la següent amb temperatures elevades i avisos actius per calor.
Gràcies, Margalida. 2:04. Lluís Menéndez, el control tècnic. Començam.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els vehicles electrificats ja representen fins al 15% del parc mòbil de les Balears. Són tots aquells endollables o híbrids que necessiten d'un punt de recàrrega de les bateries per poder funcionar. La xarxa pública disposa ara mateix de 1.150 estacions operatives repartides arreu de l'arxipèlag, però només 4 de cada 10 són gratuïtes, segons dades de la Conselleria d'Energia. A la resta s'ha de pagar i des d'aquest cap de setmana se'n sumen una vintena més ubicades a Felanitx, que estrena l'ordenança reguladora d'aquest servei.
És el darrer ajuntament que posa en marxa la regulació dels punts de càrrega de vehicles elèctrics després de ser aprovat en el ple municipal de juny. La decisió es pren per pal·liar la despesa que suposa, com explica Jaume Ferriol, president de la FELIP, que és la Federació de Consistoris.
I per què s'ha de cobrar? Hem de pensar que cada punt d'aquests costa a l'ajuntament de 800 a 1.000 euros cada mes. Un ajuntament que tingui 10 punts, doncs són de 8.000 a 10.000 euros cada mes. És inassumible aquest cost. L'ha de pagar, doncs, aquesta persona que recarrega el cotxe. Per aquesta regla de tres també podríem finançar o podríem regalar la benzina a la gent que té cotxe de combustió.
Així, l'usuari ha de pagar el preu públic establert de 25 cèntims d'euro per quilowatt consumit. Es fa amb l'aplicació digital Melip, que també estableix un temps màxim de 4 hores per garantir un correcte ús i una rotació eficaç de vehicles perquè tothom hi tingui accés. Qui es passi d'aquest temps, o l'usi com a estacionament permanent, serà sancionat amb multes de fins a 500 euros. Ho explica Sebastià Trobert, regidor de Policia de Felanitx.
En el moment que tu has equipat la carga i has passat d'aquest temps, pues el policia o la gent que passi per allà veurà que aquest vehicle ha passat les 4 hores i és sancionable. S'ha de deixar l'espai lliure perquè un altre vehicle pugui estacionar-se i carregar.
Felanitx compta ara mateix amb 18 instal·lacions en funcionament repartides en els diferents nuclis urbans i ja en preveuen de nous per l'alça en la demanda.
Cada vegada hi ha més presència i l'únic que falta d'això, pues, que els ajuntaments i per part del govern i això, pues, donen més facilitat a que hi pugui haver més punt de càrrega i això. I nosaltres, en aquest moment, cada pic que se fa una reforma o un aparcament, això sempre procuram sempre deixar un espai per posar el punt de recàrrega.
Amb tot, la FELIP apunta que encara són insuficients els carregadors que es troben arreu de l'arxipèlag, sobretot en nuclis poblacionals més densos, com ara Palma.
Depèn el lloc. I, a més, en les ajudes i en la publicitat, per dir-ho de qualque manera, que se fa en els particulars perquè comprin cotxes elèctrics. Però després, si mires zones un poble petit, si poses 5 o 6 punts, basten, però després te'n vas a Palma i no en trobes. També dic, s'estan traient subvencions contínuament pels ajuntaments per posar més punts de recàrrega. Per tant, a poc, jo crec que s'aniran posant.
De fet, està previst que la infraestructura pública s'amplia amb la posada en marxa dels punts de càrrega de vehicles elèctrics que encara romanen inoperatius, que són prop de 260.
Seguim parlant d'energies renovables, perquè la convocatòria de subvencions per instal·lacions fotovoltaiques ha disparat a les Balears l'interès entre els particulars per posar plaques solars. Els 2 milions d'euros provinents dels fons europeus han quedat curts per l'allau de peticions i per aquest motiu el govern ha gestionat una ampliació de 5 milions més dels mateixos fons FEDER, a més de destinar altres 3 milions propis provinents del fons d'insularitat. D'aquesta manera s'han repartit 10 milions entre els 1.280 expedients acceptats.
L'import atorgat mitjà és de 7.600 euros, si bé hem de dir hi ha projectes que rebran fins a 15.600 euros. Això suposa que alguns beneficiaris d'aquesta subvenció tan sols pagaran un 20% del cost de la instal·lació. Diego Vives, el director general d'Economia Circular.
Las instalaciones más habituales son de nueva conexión. Es verdad que hay alguno que todavía ha ampliado, ¿no?, que le había gustado, le había favorecido las convocatorias anteriores. Y han instalado nuevas placas, pero la mediana, ¿no?, y la moda sería precisamente nuevas instalaciones de lugares donde todavía no habíamos llegado y que se suman, ¿no?, a este empujón del autoconsumo y que entienden que es un beneficio para su factura y para su día a día, especialmente para los particulares.
Una vegada aprovades les ajudes, els particulars tenen fins a finals d'octubre per executar la instal·lació. Aquest termini ha generat un increment de feina considerable en les empreses dedicades al sector fotovoltaic.
Neus Sastre, vicepresidenta de CINEM, que és l'Associació d'Empreses Instal·ladores de Balears, explica que la gent s'ha acostumat a esperar que hi hagi subvencions per fer les instal·lacions.
la gent espera tenir aquesta subvenció per poder fer les actuacions. Per tant, quan surten les subvencions sempre es nota amb un pic de feina bastant gran comparat amb quan no hi ha subvencions actives. Sempre es reactiven el mercat, tant per posar bateries com per posar panells.
Algunes empreses comencen a tenir una llista d'espera important i reconeixen que falten treballadors qualificats. A banda de les ajudes Fotopart 2026, el govern ha obert el termini per acollir-se a les subvencions Factor 26, també dirigides al sector de les renovables.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i deu minuts. Ànimes, un avís per desaparició a Eivissa. Es tracta d'un home de 82 anys i que pateix Alzheimer. El cerquen des del passat divendres, quan va ser vist per darrera vegada a la finca Can Taronges de Sant Joan.
Es tracta d'Antonio Escandell, és de complexió prima i té els cabells blancs. En el moment de la desaparició vestia calçons texans i camiseta blanca. L'operatiu de recerca continua en marxa, segons informen SOS Desapareguts i Emergències a les xarxes socials, i demanen col·laboració ciutadana. Si en teniu cap informació, podeu telefonar a l'112.
És notícia avui també un incendi a la planta de compostatge de Màquins Solà Porreres. Ha començat al voltant de les dues de la matinada i ha estat necessària l'actuació dels bombers dels parcs de Llucmajor i Felanitx i un sergent per extingir-lo.
L'incendi ja està controlat, però els bombers continuen refrescant el terreny per evitar que revifi. La gran quantitat de material, molt de plàstic sobretot, també la calor i la humitat haurien pogut fer-se les causes del foc que encara s'investiguen. És el segon incendi d'aquest tipus en manco d'un mes després del succeït a la planta de Llucmajor.
La situació dels principals incendis forestals a la península evoluciona en general de manera favorable, tot i que els equips d'emergència mantenen la màxima prudència. A Cáceres, l'incendi de Casas de Millán continua avançant cap a l'estabilització després d'una nit complicada pel vent. El 70% del foc ja està perimetrat.
Les autoritats han autoritzat el retorn de la majoria dels 800 veïnats evacuats, encara que es manté el confinament temporal fins al manco a les dues del migdia. En aquesta hora, de fet, s'ha convocat una reunió de l'operatiu d'emergència que valorar la situació d'un foc que ja afecta unes 1.500 hectàrees. A més, s'investiga un nou focus detectat aquesta matinada que podria haver estat provocat. Abel Bautista és el vicepresident de la Junta d'Extremadura.
En estos momentos está en vías de estabilización, que hay un 70% perimetrado, el resto es por cuestión del propio terreno, de pedregoso, y por tanto hay que seguir trabajándolo. Se dirigía hacia Serradilla y hacia el Parque Nacional de Monfragüe, por tanto nos preocupaba mucho esta cuestión. Hemos levantado la evacuación tanto de Grimaldo como Casas de Millán, pero hemos acordado el confinamiento de ambas. Hoy tenemos riesgo muy alto o extremo de incendio.
També és positiva l'evolució de l'incendi de Beguellina a Lleó, on les flames han perdut intensitat, s'ha reduït el nivell de gravetat a 1 i els veïnats evacuats ja han pogut tornar a casa seva. Un foc, això sí, continua sent delicat, és el de Burgondo, Àvila, on es manté el nivell 2 d'emergència després que aquesta matinada s'hagin registrat 3 rebrots que, segons les primeres investigacions, podrien ser intencionats. Tot i així, es preveu una jornada tranquil·la de feina. I més enllà dels focs actius, el repte a partir d'ara serà recuperar les grans extensions que s'han calcinat aquests mesos. Precisament, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha desplaçat avui a la Serra Oest de Madrid, afectada pels forts focs de les darreres setmanes. Des d'allà ha volgut destacar que treballaran perquè tot torni a la normalitat.
La Sierra Oeste tiene un gran futuro por delante. Vamos a poner en marcha esos planes de recuperación que ya han comenzado. No son promesas, son una realidad. Y para eso sigo animando a todos los que nos estén viendo, turistas, ciudadanos de otros rincones de Madrid y de España, a que vengan a la zona oeste de Madrid, que sigue siendo preciosa y que tiene muchas cosas por hacer.
Recordar que el risc d'incendi forestal és avui extrem a gairebé totes les Balears. Així recordeu, es mantenen les prohibicions de fer foc en zones forestals i s'anul·len, per tant, les autoritzacions per a cremes.
Informatiu migdia.
Dues i 14 minuts, en clau estatal, a Ceuta augmenta a 72 la xifra de persones que han perdut la vida en l'intent d'entrada irregular des del Marroc de dijous passat. L'operatiu per a recuperar els cossos de la mà es manté, mentre avui encara ha arribat alguna persona nedant a la platja de Tarajal.
Tot i que la gran majoria de les gairebé 60.000 persones que arribaren a la costa espanyola ja haurien retornat al país d'origen, es manté l'operatiu especial de vigilància. Són prop de 3.000 agents dels cossos de seguretat desplegats a la ciutat ciutat, que presenta ja certa normalitat en comerços oberts i vianants passejant. El delegat del govern a la ciutat, Miguel Ángel Pérez, ha anunciat ajudes.
Estamos en un primer momento estudiando la posibilidad para lograr ayudas al comercio local y a los autónomos de Ceuta, que es un sector especialmente afectado en estos días de tensión. También vamos a apoyar a la ciudad autónoma, sobre todo en el área de menores, puesto que es una situación extremadamente compleja que la ciudad tiene que atender.
També ha negat que el govern central o cap institució espanyola tingués coneixement previ de la convocatòria d'aquest intent d'entrada massiu i no descarta que es pugui repetir en un futur. Per això, ha dit, s'estudiaran mesures de prevenció i contenció.
Una afirmació que nega el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, rebutja que Ceuta hagi tornat a la normalitat perquè encara hi ha milers de migrants, ha dit, amagats als carrers.
A més, considera que el govern espanyol ha mostrat la seva vulnerabilitat i incompetència en la gestió d'aquest episodi. En el mateix sentit, el líder de Vox, Santiago Abascal, reclama mesures urgents i contundents per defensar el territori. Ho ha dit en una visita a Ceuta.
Y lo primero es militarizar permanentemente la frontera, el tiempo que sea necesario. Dar los medios jurídicos, materiales y los cambios legislativos necesarios para que nuestras fuerzas armadas, nuestra policía y nuestra Guardia Civil puedan defender efectivamente la frontera con la contundencia que sea necesaria.
En aquest sentit, tant PP com Vox sol·liciten l'ajuda de la Unió Europea per una revisió de la política migratòria. Recordem que està convocada per dimarts que ve una reunió dels ministres d'Interior dels 27 per abordar l'evolució d'aquest episodi. Una petició feta tant pel president central Pedro Sánchez com per 22 països socis que apunten a la política de regulació de la migració espanyola com a factor causant de la crisi per suposar un efecte crida.
L'Atlàntida Film Fest viu les seves darreres hores i ho fa amb l'equip del Ser Querido, que es projectarà nit a la gala de clausura com absoluts protagonistes. Javier Bardem, Victoria Luengo, però també el director Rodrigo Sorogoyen, la guionista Isabel Peña, tots, en definitiva, han passat pels micròfons d'aquesta casa. Sandra Martínez ha parlat amb ells. Bon dia.
Bon dia. Han dit moltes coses, ens han fet també alguna confessió, com la de Victoria Luengo, impressionada, ens ha dit, quan va saber que compartiria protagonisme al film amb Javier Bardem.
Em va impressionar més la seva aparició al joc que el fet de rodar amb el Rodrigo i tal, perquè al final, doncs, per mi era una persona que al primer moment, doncs, és una persona que t'imposa molt, no? Que ha sigut una persona que jo he admirat sempre moltíssim i era un referent per mi. Aleshores, de cop te'l posa endavant i dius a veure si estaré a l'alçada d'això, a veure si podré estar a l'alçada d'això. Però això em va durar els 8 mesos de preparació. El primer dia de rodatge vaig dir, quina sort.
Floretes que li retornava Bardem, qui assegura ja va veure que la química amb Luengo seria bona a la primera escena.
El momento que hicimos esa escena, pues yo me sentí súper tranquilo y súper agradecido de poder compartir escena y viaje con esta maravillosa actriz que es Victoria, porque sé que sabía que iba a ser algo hermoso, iba a ser algo creativo, iba a ser algo donde está incluida la libertad, el juego, el riesgo, el humor también.
Una primera escena amb l'estil referencial, podríem dir, del cinema de Sorogoyen, el retrobament d'un pare i una filla després d'anys de desencontres que, per donar-li més credibilitat, el director va fer rodar el primer dia i quan els actors pràcticament ni es coneixien. Una aposta que reconeix, li va sortir bé.
Era un espectáculo ver a dos actores entregados de esa manera, lanzados casi sin paracaídas a ese reto, ¿no?
Tot això, com dèiem, el Ser Querido, avui al plat fort de la gala de clausura que presidirà la reina, que podreu seguir també per IB3 Televisió i durant la qual el compositor Alexander Desplat rebrà el darrer Master of Cinema d'aquesta 16a edició de l'Atlàntida.
Gràcies, Sandra Martínez. 2:19, tenim més cultura. I és que el migjorn gran ha viscut avui un jaleo ben diferent de l'habitual, la calor ha obligat a modificar alguns dels actes més emblemàtics de les festes de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, amb un canvi d'horari històric i mesures extraordinàries. Cristina Tomàs, com han anat aquestes novetats?
Sí, ha estat, podríem dir, un jaleo inèdit. Estava previst com cada any que comencés a les 12 del migdia, però dos dies abans de les festes, la Junta de Caixers va decidir avançar la festa dues hores i finalment ha començat poc després de les 10 del matí, tot per adaptar els cavalls i els caixers a aquestes altes temperatures i evitar sortir durant les hores de més calor. Aquesta, però, no ha estat l'única decisió per protegir cavalls i assistents. També s'ha fet una volta menys. La missa s'ha traslladat després del jaleo i es migjorn a un plert de d'alts pràcticament tot el poble per tenir més ombra, també de beuradors i una màniga d'aigua per refrescar els animals. Un jaleo que aquest diumenge es migjorn gran ha anat de dalt de tot i unes mesures, com dèiem, extraordinàries per protegir tota la qualcada i que han agraït caixers, assistents i de ben segur també els cavalls i qui sap si aquestes decisions marcaran un abans i un després a les festes de Menorca i altres municipis decideixen sumar-se a la iniciativa.
Ja era hora que que l'Ajuntament fegués el pas. Trob que més ajuntaments s'haurien de sumar.
Ja tenen els temps, el que han de fer tots.
És molt agradable, ja t'he dit, ja se fa, és migjorn, i jo estic molt contenta que s'hagi recuperat.
Els cavalls estan molt cuidats, però la calor és igual per tothom.
Al final la plaça està plena igualment.
I ells també ho disfruten molt més.
Gràcies, Cristina. I els participants de la 52a edició de la Marxa d'Esguella Lluc a peu han arribat avui de matí al santuari després de recórrer 48 quilòmetres. La marxa va començar nit a les 11 des de la plaça d'Esguell de Palma i també ha comptat amb la sortida reduïda des d'Inca i altres municipis que formen part del recorregut.
Gairebé 7.000 participants, apunta l'organització, ha plegat aquesta edició, que han pogut recollir el títol a l'arribada i han disposat de transport gratuït per després tornar a casa. El cansament ha estat evident, però també la satisfacció d'haver complert una fita ja convertida en tradició estiuenca.
Bueno, nosaltres en guany venim de Lloseta, superbé, ja fa dos o tres anys que l'hem fet de Palma, i bé, cansats, però se repite.
Jo porto ja no sé com cada any, ben cada any, i són tots quatre de Menorca, i jo les experiències la torno cada dia, cada any venim, perquè és fabulós.
Lo hemos conseguido.
Ya lo hemos conseguido.
El cansanci, o sea, supera el fet d'haver arribat i la força de voluntat que han tingut que no es cansanci. Molt contentes.
L'organització també fa balanç positiu d'aquesta edició, com diu Francisco Bauzà.
Ha anat la cosa molt bé, no hi ha hagut cap incidència, que és important. La gent ve que està contenta de la pujada i que per així que repetiran. I enhorabona a tothom.
Tot un èxit. Així hem arribat a les 2 i gairebé 23 minuts. Arriben els esports.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap. Beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions tens pels esports a IBETA Ràdio. Tres dies de que el Real Mallorca protagonitzi el pla fort de la pretemporada amb un Ciutat de Palma de categoria. Per la presència del doble campió d'Europa, el PSG, els equips que competiran per l'ascens amb el conjunt vermell continuen fitxant. El darrer cas és l'Almeria, que a les darreres hores ha confirmat el fitxatge per les pròximes tres temporades del migcampista de l'Atlètic Club de Bilbao, Miquel Vesca, un jugador que va estar a l'òrbita del Real Mallorca, en teoria Aritz Aduriz, integrat dins la planta noble del club mallorquinista, ha mogut els fils. Sembla que no ha anat bé el tema i finalment en Vesca s'ha estimat més a firmar per les pròximes tres temporades pel conjunt de l'Almeria, recordant que Miquel Vesga té ara mateix 33 anys. I un exmallorquinista, Pablo Ramón, jugarà primera amb el Racing de Santander. Cedit la passada temporada per l'Espanyol, el mallorquí debutarà primera Si no, res de nou amb l'equip càntabre, ja que finalment ha estat traspassat per les pròximes 4 temporades. Dit això, tots centrats, sense cap dubte, en el tram final de la pretemporada amb un Ciutat de Palma de Lutze.
Ens enyorau? Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, monagú,
tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Més futbol, l'Atlètic Balears continua donant molt bones sensacions en la temporada. Ahir, 4-1, el segon partit de preparació davant un tercera, el Santanyí, amb triple de Florin Andone, ja recuperat de la seva greu lesió. Malgrat les importants baixes de Moja Keita i Jaume Tobac, en total, recordem, entre tots dos sumen 29 gols la passada temporada, també Jaume Pol i el porter Paulo García com a baixes significatives al rendiment dels nouvinguts, més el gruix de la plantilla que continua del passat curs, deixa més que satisfet el secretari tècnic del club, Marc Julià.
Obviamente sabíamos que iban a tener mucho mercado. Al final han sido 4 jugadores que pues el Baleares consideraba su bloque que tenía que renovar, pero que ellos han considerado jugar en primera federación. Pero llegan 4 nuevos con perfiles pues muy trabajados. El Baleares lleva años trabajando en perfiles que pueden apartar lo que necesita esta categoría, que bueno, ya es nuestra tercera temporada, cada año a año vamos aprendiendo.
I un apunt de primera federació, l'exdavanter del Real Mallorca, Cedric Domingui, deixa el Nasti de Tarragona, de Xisco Campos, després de rescindir el seu contracte amb els catalans, que el vinculava per 2 temporades més. El passat curs només va marcar 2 gols en 35 partits jugats. Després que l'experiència amb Sergio Sevilla no acabés de la millor forma, Handball Mallorca aposta enguany pel producte local. Els mallorquins Juanmi Maura i Iago Barceló durant les rendes d'un equip amb molt de canvis en la configuració de l'estructura d'enguany. D'aquesta forma, l'objectiu no està ni molt manco definit. És Juanmi Maura.
D'entrenamiento a entrenamiento, el partido a partido, pues nos marcará dónde cuál es el objetivo final y hacia dónde vamos encaminados. Si a luchar hacia arriba, si estar en la lucha por la permanencia o estar en una zona más tranquila. Pero yo creo que el objetivo tiene que ser ese, un objetivo cortoplacista.
Una competició que compta amb l'al·licient que es viurà 2 derbis davant d'un nou vingut a la categoria com és Handball Secat La Real.
Yo siendo objetivo hubiese preferido un único club unido y básicamente con jugadores de Mallorca, que así se pudiese haber sacado, si hubiera habido un acuerdo entre ambos clubes. Habiendo 2 clubes en Primera Nacional, pues vamos a ver, porque al final son 2 plantillas, por lo que no siempre se pueden traer jugadores de fuera, por lo tanto habrá más alternativa para los jugadores de Mallorca.
En atletisme, Esperança Cladera, juntament amb el Formentera Marc Escandell, estan seleccionats per l'Europeu de Birmingham. L'atleta de Muro, després de completar un campionat d'Espanya força discret, vol recuperar bones sensacions a terres britàniques.
Físicament, és veritat que aquesta temporada d'estiu estic millor que mai. Estic entrenant aquí fent marca personal de la majoria de distàncies que l'any passat no fa. Estaria contenta amb una medalla en el relleu, perquè crec que hi podem estar i crec que són competitives.
Perquè en el relleu curt i llarg, masculí i femení, on Espanya s'ha convertit en els darrers anys en una potència mundial, Esperança Cladera serà, sense cap dubte, una dels protagonistes.
S'està formant, per vulgui o no, el PNR, que és el Pla Nacional de Relleus. S'està invertint molt de temps, molt de dobbers i pues, molt d'aspectes tècnics per millorar cada relleu. Ens posem una marca, okay, a partir d'aquella marca hem de començar a córrer quan passi la nostra companya, a nivell també de braç hem de posar a certa altura. És molt difícil, però com que és difícil, hi ha més detalls que entren en joc i per això ho practicam més.
A més de l'europeu, Cladera té un altre objectiu a mitjà termini entre Sella i Sella.
que el 2028 Los Ángeles venen. És un objectiu realista, no crec que sigui cap locura, veurem-nos allà, tant a nivell individual com a nivell d'equip. Seguir entrenant cada dia per arribar a aquest objectiu, Los Ángeles 2028, i bueno, mira, se me paren els pel de punta, no m'he de dir-ho.
I en pàdel, des de l'Aguna, juga la final del Pretoria Premier Padel PU amb la parella formada per Gemma Triay i Delfi Brea, que juguen davant la dupla formada per Clàudia Fernández Martina Calvo. L'objectiu sumar el cinquè títol del 2026. De moment, guanyen el primer set per 6-2. Fins aquí els esports.